Penedès en xarxa.
Aquest mes de novembre, la comunicació de proximitat està d'aniversari a Olèrdola. El butlletí municipal Olèrdola Informació, editat per l'Ajuntament, fa 25 anys i ho celebra amb un número amb continguts especials. Per repassar l'origen de la publicació, la seva consolidació i quina funció juga en l'actualitat dins els mitjans de comunicació municipals d'Olèrdola, el nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, ha conversat amb els exalcaldes Josep Tort i Josep Mir i amb l'actual alcalde, Lucas Ramírez. Bon dia, Raimon.
Bon dia de nou, Sílvia. El butlletí municipal Olèrdola Informació fa aquest mes de novembre 25 anys. Qui s'apropi a aquesta trajectòria en perspectiva comprovarà que aquesta publicació mensual editada per l'Ajuntament d'Olèrdola és tot un ampli recull de l'activitat de l'administració municipal, però també del batec de la ciutadania. I és que l'Olèrdola Informació ha mantingut intacta des del novembre de l'any 95 la voluntat de ser un instrument al servei del teixit associatiu del municipi, sense perdre aquesta funció de mitjà de comunicació que aprova informacions i serveis de l'Ajuntament. Els canvis en el consistori, les modificacions de disseny o bé puntuals variacions en periodicitats no han alterat aquest fet distintiu de combinar institució i carrer, tal i com s'ha assenyala en l'article que repassa la trajectòria del butlletí inclòs en l'Olèrdola Informació d'aquest mes de novembre, que incorpora continguts commemoratius. Nosaltres hem volgut entrevistar els exalcaldes Josep Mir i Josep Tort. El primer va impulsar el butlletí, el segon el va consolidar, i també hem conversat amb l'actual alcalde Lucas Ramírez perquè ens poguessin situar algunes de les reflexions al voltant d'aquesta commemoració de 25 anys de butlletí municipal. Primer començàvem amb Josep Mir, va ser alcalde des del novembre de l'any 91 fins al maig del 2003 i durant el seu mandat es va crear l'Olèrdola Informació. Va ser una de les primeres iniciatives públiques sorgides del govern escollit en les eleccions del maig de l'any 95. Ell ens explicava així per què el seu govern va decidir crear el butlletí.
Jo crec que des del primer moment, i jo diria que els consistoris anteriors també ho havien intentat, era apropar al màxim la informació a tot el veïnat. Olèrdola té unes característiques, que és aquella de ser pobles diferents, de tenir barriades diferents, tenir diverses i tenir organitzacions i tenir, bueno, que avui en dia suposo que no tindria massa sentit, o sí, però que era allò ja de les xarxes socials. Bé, en aquells anys això de les xarxes socials sembla que no n'hi havia cap i estava molt lluny encara de tenir l'auge que tenen en aquests moments, no? I bueno, doncs dintre d'aquest àmbit nosaltres el que volíem era aprofitar aquests butlletins o aquesta mitjà de comunicació, diguem-ne, molt de casa, per explicar les coses que passaven al municipi i per tenir informat a tothom de les coses més o menys importants, buscar-li una periodicitat suficient com perquè coincidís també amb els plens que es feien a l'Ajuntament, que també eren mensuals, o sigui, per tant, doncs, una mica de lligar tot això, no? I com que llavors, ara no ho sé, però llavors la possibilitat de que la gent vingués a l'Ajuntament en els plens tampoc era una cosa que fos, no es donava, no? Es va donar en algun cas molt excepcional i al final d'estar jo a l'Ajuntament, però allò val més que no ho recordem perquè en tot cas igual ens posem a plorar i tampoc es tracta d'això. Bé, doncs aquest butlletí o aquesta cosa era bàsicament per això, per tenir tothom informat. I després per una altra cosa que em sembla que es recollia també per aquí, que era aquella de dir, bueno, que els grups polítics que hi poguessin haver a l'Ajuntament doncs poguessin expressar la seva opinió, poguessin donar el seu parell o el seu punt de vista de les coses que es poguessin fer en aquests moments, i després que també les entitats del municipi doncs poguessin anar explicant les seves històries dintre d'aquest punt, no? I que tenir aquesta, tot i que en aquells moments a Sant Pere Molant ja hi havia una publicació que potser feia aquesta feina, que era la Fontallada, però bueno, que des de, que, bueno, pensant en que el municipi no és només Sant Pere Molant, sinó que és Moja, que Sant Pere Molant, Sant Miquel, del Mar, Can Trabal i les altres barriades que puguin anar anomenant, doncs bueno, intentar que tothom tingués aquesta informació. Una mica amb aquesta mateixa línia, és, bueno, l'interès de que els veïns del municipi estiguessin informats, doncs, bueno, per això també es fa una emissora municipal i serveix també per això, no? Per anar donant, o sigui, bueno, per explicar als veïns les coses que es poden fer o que fem o que es fan des de, que es feien en aquest cas, des de l'Ajuntament. I bàsicament aquesta era una mica la idea.
Josep Mir també assenyalava que l'Ajuntament notava que el butlletí tenia incidència entre la ciutadania i destacava que s'hi pot trobar la història dels darrers 25 anys del municipi.
El feedback el notaves, no? I potser no hi havia cap, diguem, de cap canal establert per dir, i a més, no hi havia el canal de reclamació que pogués després es pogués constatar, però sí que és cert que hi havia gent, o sigui, els veïns d'alguna forma o altra veies que s'ho llegien, no? Que no només es feia servir per fregar el butlletí, que a vegades passa això, no? Però no, jo penso que en aquest cas, jo sé que d'algú que els havia col·leccionat i que els tenia, havia vist algú en aquests moments que els tenia enquadernats i tot, o sigui, tot una cosa que elles, mira, dius, veus, que és bonic, bueno, està bé, al final no deixa de ser, si ara poguéssim fer el recull de tots aquests butlletins, veuríem que és la història d'aquests 25 anys últims del municipi d'Olèrdola, que ja és important, i seria una manera de poder tenir això. I insisteixo, segurament avui, amb els Twitters i Facebooks i WhatsApps i mil xarxes socials més que hi ha, dius, home, això està molt demodé, està molt desfasat, està molt... Bueno, jo crec que tot i amb això, amb tota aquesta xarxa social, jo crec que és important, ja, per mi, és una manera, com una altra manera de mirar-s'ho, però és important que es mantingui, bàsicament perquè en el fons sempre et queda aquesta cosa, que és, bueno, totes aquestes xarxes socials ja sabem com funcionen, moltes d'elles s'esborren soles, i d'altres que bueno, quan has d'anar a buscar hi ha tanta informació que al final t'acabes perdent. En canvi, aquí, una continuació en aquella cosa que ho tens, mira, doncs jo no diré que s'hagi d'enquadernar, però dius, home, es pot tenir sobre la taula, i en un moment donat, mira, doncs això passava, doncs perfecte, no?
I preguntat sobre què canviaria o introduiria Mir, ens parla de que cal mostrar també els errors.
Jo si hagués de tornar-ho a començar de nou, no sé si... Però bueno, hi ha una cosa, n'hi ha una de les coses que jo crec que de vegades... I això no només en el butlletí d'Olèrdola, sinó en general. Hi ha un punt que jo, per mi, seria important de fer, que seria aquella de dir que des de l'Ajuntament, regidoria o és igual qui sigui, que tingués la possibilitat, o que sigui, tingués la valentia, per dir-ho d'alguna manera, de dir, la setmana passada vam realitzar un acte, jo què sé el què, que va anar molt malament. I a més va anar molt malament perquè el responsable X, regidor, alcalde, no sé què, es va equivocar. I això, o sigui, posar les coses que no són tan positives en un butlletí, que la gent també ho veiés i que digués, noi, vull dir, com a mínim admeten que les coses de vegades es poden fer millor, i que aquest punt de dir, home, rectificar és de savis, o dieu-li com vulgueu, o dir, hòstia, demanar disculpes per una cosa que no ha sortit prou bé segons el que estava previst, o si t'has equivocat, jo crec que són d'aquelles coses que per mi no aniria malament que hi fos un d'allò, és a dir, no cal que faci tres pàgines, però de la mateixa manera que habitualment aquestes publicacions són no per dins de lo macos que som, que això ja ho sabíem, sinó per dir, bueno, que no n'hi ha masses de coses negatives, sinó tot és bé, més o menys normal, ni entrar en positiu, però bueno, que hi ha aquest punt de reflexió de dir, això ho haguéssim pogut fer millor, jo penso que és el que trobo a faltar, no només aquí a Olèrdola i no només amb els mitjans de comunicació, però bueno, fixeu-s'hi que aquest país, i parlant país doncs, de Catalunya, és molt difícil trobar algun polític o algun responsable de no sé el què que demani disculpes. Darrerament n'hi ha hagut alguna, perquè és que ja era impossible que no ho fessin, que demessin disculpes, però en general no és el que dona, no? És el mateix que les dimissions que no hi són mai, aquestes coses. No? Llavors, una mica aquest punt de dir, d'humanitzar-ho també tot, perquè al final, escolta'm, quan un té una responsabilitat de la que sigui, no tot ho fa bé, i de vegades diu, home, doncs m'he equivocat, potser no és cap mal, no? I és humanitzar una mica tot plegat, i és dir, ei, que hi ha gent que ho pot fer-ho millor, o hi ha que hi ha, bueno, no ho sé, això. Jo penso que és el punt que dius. I per l'altre, jo penso que sí poden haver-hi més coses, sí, però potser llavors entrarem en una dinàmica, bueno, comprem-nos a La Vanguardia, no? Perdó, La Vanguardia, o periòdic, o que sigui, no? Que ja dius, bueno, potser tot tampoc hi cap, no? I ja s'està, no? I jo penso que ha de ser concret i que ha de ser prou àgil com perquè les coses que vulguis dir s'entenguin i es vagin, arribin al punt que han d'arribar i sense entrar en masses disquisicions, i si hi ha alguna cosa, dius, home, això convé ampliar-ho, doncs potser és el moment aquell de dir, bueno, doncs faig la convocatòria en el butlletí i venim a no sé on i ens trobem i en parlem tots plegats. Per l'altre.
I anem ara amb un altre exalcalde. Durant gairebé la meitat d'aquests 25 anys del butlletí municipal va estar al capdavant del consistori Josep Tort. Va ser alcalde durant 12 anys, del 2003 al 2015. Ens explicaven en la conversa que vam tenir que van veure que era una eina molt important per comunicar-se amb els veïns i van voler donar la màxima pluralitat amb mesures com les d'introduir les columnes d'opinió dels grups municipals. Ens ho explicava així Josep Tort.
Que quan arribem, doncs, evidentment, ens trobem una eina que considerem prou important que per difondre totes les activitats que fa l'Ajuntament d'Olèrdola, que és el butlletí municipal. El que li volem donar és, doncs, la màxima pluralitat possible, no? Doncs que tothom, que totes les forces polítiques del municipi puguin expressar les seves idees a través del nostre butlletí. No hem d'oblidar que és potser l'eina més propera conjuntament amb la ràdio que arriba a cada una de les cases del nostre municipi perquè es fa un repartiment porta per porta i, per tant, vam considerar important de que si volíem mantenir aquest espai o aquesta pluralitat entre tots els partits polítics seria idoni. El més fàcil era donar-los un espai perquè poguessin publicar les seves idees i les seves maneres de pensar o si consideraven que havien d'introduir algun tema a part en el butlletí. Com he dit, doncs, nosaltres vam veure que era una eina molt útil per poder, doncs, informar ja no tan sols de les obres que podia fer l'Ajuntament, sinó dels serveis que podia donar el propi Ajuntament, de les activitats culturals que hi havia del propi municipi. Era una manera potser d'apropar els olardolencs més a l'Ajuntament i de que la gent del poble, doncs, coneixés exactament quines eren les activitats que es podien fer al nostre municipi. Llavors, si creiem en aquest projecte, si creiem en aquest butlletí, doncs la millor manera per fer-lo atractiu visualment perquè la gent s'hi pogués enganxar, doncs era canviar-li una mica el format, fer-lo atractiu visualment i que la gent, doncs, quan aquest document arribés a casa seva, doncs el veiés amb una necessitat de poder-lo llegir.
Quan a Josep Tort li van preguntar si creu que en alguna ocasió ha estat el butlletí una publicació governamental i no tant de municipi, en responia això.
És evident que si tu el que estàs explicant és l'obra de govern, l'oposició o els partits que no estan a l'equip de govern, doncs el que fan, doncs, és dir que és una propaganda del propi Ajuntament, però és que el nostre butlletí no anava destinat simplement a explicar aquestes coses, sinó, tal com he dit, doncs, anava a explicar una miqueta els serveis que hi havien del nostre municipi, els serveis que nosaltres oferíem als veïns, que a vegades els veïns no se'n donen compte, una cosa tan simple, a vegades com la deixalleria, no? Posar els horaris de les deixalleries perquè la gent sapigués quan podia anar a deixar les seves deixalles en aquests espais, no? Coses tan simples com aquestes. I a més, una cosa que nosaltres pensem que era important d'incorporar, que era les agendes culturals, les agendes de les activitats de la gent del nostre municipi, que la gent pogués participar dels actes culturals, fer viu el nostre municipi, apropar les entitats culturals, ajudar-los a desenvolupar la seva tasca i que cadascuna d'aquestes activitats tingués la publicitat necessària perquè qualsevol gent del municipi, i si després feien propaganda a través de la ràdio fora del municipi, doncs pogués participar-hi. Suposo que ens vam donar compte en aquell moment de que si volies incluir tota aquesta informació que pretens donar, no tan sols això que estàvem parlant abans de posar dues fotografies de les obres que fèiem al municipi, no tan sols això, doncs a vegades ens quedàvem curts, no? A vegades, doncs, jo què sé, si poso per exemple l'exemple de la trobada que intentàvem, doncs, que arribés a la màxima extensió possible de la gent, que, doncs, d'alguna manera, doncs, se sapiguessin totes les activitats, que la gent en fos partícip d'aquesta trobada, doncs la manera més fàcil era explicar-ho a través del butlletí, per exemple, no? I que t'adonaves compte que podria arribar-se a donar la situació que el que tu volies publicitar més, que eren les activitats de les entitats, aquells serveis que podien donar a l'Ajuntament, eren els que quedaven, doncs, una miqueta més enreculats, no? I això era el que nosaltres volíem donar-li la mateixa eficàcia, la mateixa preponderància que pogués tenir qualsevol altra de notícia del municipi.
Josep Tor, finalment, també destaca la importància de mantenir el format de butlletí en paper que reparteix a les bústies de totes les llars del municipi i alhora també de parlar de canvis ens posa l'accent en la importància de les imatges.
Jo sempre he pensat que sí, eh? Jo he sigut una persona de paper tota la meva vida. Les noves tecnologies, evidentment, doncs, arriben molt més ràpides, la informació és molt més... podem dir molt més eficaç perquè t'envies un WhatsApp per dir alguna cosa i els 30 segons ho tenen 300 o 400 persones, però realment quan tu vols estar informat d'una cosa i tens ganes de saber les coses, doncs vas al paper, és la meva manera d'entendre, llegeixes la notícia i la llegeixes amb llarg. Una cosa és quedar-te amb el titular de la notícia i una altra és voler conèixer la realitat d'aquella notícia, voler conèixer una mica més. I després anava una miqueta amb la direcció que he comentat abans, no? Amb el sentit de que premsa comarcal s'ha convertit també en un espai on tu vols conèixer quines són les activitats que es fan a tot arreu, no? I això és difícil d'informar a través de les noves tecnologies. Clar, a tu t'agrada, per exemple, saber els telèfons d'interès. És una cosa que encara la gent gran d'aquest poble guarda a casa seva, saber els telèfons de l'ambulatori, saber el telèfon de l'Ajuntament, saber el telèfon de l'entitat tal, saber les activitats quan es fan, conèixer el programa, tenir-lo a mà... hem de conèixer que som un municipi que doncs, sí que és veritat que hi ha molta gent jove, però sí que és veritat que també hi ha molta gent gran que encara és partidària de disposar de tota aquesta activitat. Encara tu vas a casa de la gent gran i tenen aquest butlletí en un espai diferent dels altres de l'altra documentació de la casa. Per què? Perquè hi ha aquests telèfons d'interès, per exemple, perquè hi ha alguna cosa que volen conèixer o que volen saber, perquè hi ha les classes de gimnàstica que volen saber que és d'aquell dia que a l'hora, i això em sembla que és positiu. A part de que dona la possibilitat de que t'assegures de que arribi a totes les cases perquè fas un repartiment porta per porta, doncs penso que és la voluntat del propi Ajuntament de fer-ho arribar a tota la gent del municipi.
Quins canvis, més enllà dels que ja va fer en aquell moment, en l'actual context, doncs, li faria el butlletí?
Ostres, això ja no em pertocaria a mi, no?, d'acabar deixant tot això. Jo crec que el tema visual és absolutament prioritari i important, no? La fotografia fa que la gent acabi observant el butlletí. Si tu poses un butlletí molt dens, amb molta notícia, amb molta lletra, moltes vegades costa de llegir. Però si visualment és atractiu amb el sentit de dir, doncs mira, ostres, ara veig aquesta fotografia, doncs me'n vaig a llegir l'article que posa aquesta fotografia, el fullejo i realment doncs, el trobo interessant, el trobo atractiu, encara que no vagi al detall de la que és la notícia, però com a mínim el fullejo i m'interesso per les notícies que hi ha del propi municipi.
I acabem aquest repàs, després de parlar amb dos exalcaldes, amb l'actual alcalde, Lucas Ramírez, al capdavant del consistori des del maig del 2015. Per l'alcalde és compatible mantenir el butlletí amb la voluntat de potenciar la comunicació amb les noves tecnologies.
El butlletí municipal, en el seu moment, doncs per poder comunicar, no?, totes les notícies i la feina des de l'Ajuntament, doncs a tots els veïns i veïnes, no?, com a primer mitjà, segurament, en el seu moment, fa 25 anys, com les primeres maneres de comunicar-se amb els veïns més directament. Després d'aquests 25 anys, doncs hem evolucionat molt, no?, i sí que ara estem amb l'era de les noves tecnologies, hi ha molts mitjans més de comunicació. Llavors, el paper del butlletí pues, també és important, igual que la resta de medis. No? No ha de perdre importància, però sí que ara doncs, es difon una mica amb les restes de canals de comunicació. Vull dir, nosaltres, de moment, i encara hi apostem amb el butlletí com a manera directa, però sí que també volem evolucionar i igualment que s'estan fent doncs, medis a través del WhatsApp, Twitter, altres medis de comunicació que té l'Ajuntament, pàgina web, etc. Volem potenciar tots els medis doncs, de més de noves tecnologies, però sense deixar de banda tampoc el butlletí. No, al final penso que hem d'arribar al màxim de gent possible. No tothom utilitza els mateixos mitjans, així que hi ha d'haver-hi doncs, varietat de mitjans de comunicació i de canals de comunicació.
L'alcalde també assenyalava que el butlletí és municipal i no del govern.
El butlletí és un butlletí municipal en el qual dones informació de l'Ajuntament. En cap cas és un butlletí per l'equip de govern. Ni per l'equip de govern ni pels polítics que hi ha al capdavant. No? Al final sí que l'equip de govern doncs, transmet les seves notícies de la feina que fa a través del butlletí. Hi ha total transparència i drets d'oportunitats i que tothom i qualsevol grup polític doncs, pugui fer una notícia sense cap impediment. Els veïns poden utilitzar tant en aquest cas la ràdio o el butlletí municipal per transmetre les seves inquietuds o propostes o el que faci falta i és un mitjà que és útil per tothom, vull dir, al final és el butlletí municipal, ja ho diu el seu propi nom, i no és un butlletí de cap entitat, no... Llavors, ha de mantenir aquesta neutralitat, no? Sobretot a l'hora de transmetre notícies, a l'hora de posar notícies, vull dir, ha d'haver-hi total transparència i lliure expressió.
I a l'hora d'apuntar alguna cosa que hi afegiria a la publicació, l'alcalde Lucas Ramírez creu que cal obrir-lo perquè empreses i establiments del municipi hi donin a conèixer els seus serveis.
Vull dir, penso que està bé en contingut, ni és excessiu, ni és poc, no? A vegades per excessiu, pots pagar d'excessiu i es pot fer avorrit. Jo crec que conté les notícies importants que poden haver-hi durant el mes, doncs aquells comentaris que pugui donar qualsevol grup polític o les activitats que es facin al municipi, no? D'incloure, bueno, es poden fer millores, sempre es pot fer millores amb tot, no? Vull dir, al final jo crec que poder ara coses que em vinguin al cap, que sigui també un lloc o un portal on poder el comerç local doncs també pugui tenir una mica de veu i vot, no? I més amb els temps que estem passant, doncs poder per donar a conèixer a vegades aquests petits establiments, doncs també pot ser una font. I ja no només aquests establiments, sinó que també podria servir doncs, per altres activitats econòmiques que hi ha al municipi, no? Perquè sí que te n'adones de que el ser tan dispers l'Èrdola, una de les coses que té és que cadascú d'alguna manera viu en la seva zona de confort, no? I a vegades gran població, una part de la població no coneix a vegades una activitat que pot estar un quilòmetre i mig o dos quilòmetres, no, de distància, i això pot ser com el cas poder d'una hípica o com pot ser el cas d'una peluqueria o com pot ser el cas d'algun taller, no? I a vegades anem a altres municipis a fer l'activitat, anem a altres llocs i quan al municipi també tenim aquesta activitat, no? Llavors també pot ser una manera de donar a conèixer doncs, aquestes activitats que hi ha al municipi que segurament no, doncs, bueno, dongui doncs, més coneixement a la població.
Els dos exalcaldes i l'alcalde coincidien en apuntar que repassar les pàgines dels butlletins és acostar-se a la història d'Olèrdola d'aquests darrers 25 anys i amb l'ànim de facilitar aquest coneixement d'aquest testimoni de la història recent del municipi, coincidint amb aquesta commemoració dels 25 anys d'Olèrdola Informació, l'Ajuntament ha posat a disposició de qui ho desitgi l'accés a tots els números de la publicació. Digitalitzats i en format PDF, tots els 241 números elaborats fins ara de l'Olèrdola Informació ja es poden trobar a l'apartat dedicat als mitjans d'informació municipals de la web olèrdola.cat.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
I de la mà de George Harrison, amb aquest All Things Must Pass, ens plantem a 11:15, notícies, i seguim parlant dels peluts amb la Neus Bertran.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us expliquem algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Sant Sadurní dona el tret de sortida a la campanya de Nadal. Dijous es va celebrar l'acte d'encesa dels llums de Nadal a Sant Sadurní amb la presència de l'alcalde Josep Maria Ribes, el regidor de Turisme i Comerç, Ton Amat, el regidor de Via Pública, Pere Bernet, i representants de Som Sant Sadurní, entitat que els darrers anys ha anat adquirint els elements decoratius amb l'aportació dels establiments col·laboradors i amb el suport de l'Ajuntament. Durant el mes de desembre es continuarà apostant per la campanya Comerç de Vida, Comerç de Vila, per sensibilitzar sobre la importància del comerç local. Amb el lema Per Nadal, compra local, es durà a terme una planificació publicitària amb anuncis a la premsa comarcal, falques de ràdio i fulletons que s'enviaran a totes les llars. A més, per incentivar la compra local i l'ús de la targeta client, es faran 5 sortejos setmanals de xecs regals per valor de 250 euros. Coincidint amb el 25è aniversari de la publicació, ja es poden consultar al web municipal tots els exemplars del butlletí municipal Olèrdola Informació. El butlletí municipal Olèrdola Informació fa aquest mes de novembre 25 anys. Per commemorar-ho, el número d'aquest mes inclou continguts especials com un article que resumeix l'evolució del butlletí des dels seus inicis. També incorpora entrevistes als exalcaldes Josep Mir i Josep Tort i a l'actual alcalde, Lucas Ramírez. I amb l'ànim de facilitar el coneixement d'aquest testimoni de la història recent del municipi, coincidint amb la commemoració d'aquest 25è aniversari, l'Ajuntament d'Olèrdola també ha posat a disposició de qui ho desitgi l'accés a tots els números de la publicació. Digitalitzats i en format PDF, tots els 241 números elaborats fins ara de l'Olèrdola Informació es poden trobar a l'apartat dedicat als mitjans d'informació municipals del web olèrdola.cat. L'Associació d'Advocats en Defensa Animal de Tarragona sol·licita presó pel policia local que va matar a trets un gos a Calafell. La Fiscalia demana el sobreseïment provisional de la causa per la via penal, mentre la defensa sol·licita la lliure absolució i l'arxivament del cas. El cas del gos de raça Rottweiler, mort a trets per un policia local a l'urbanització Les Brises de Segur de Calafell, encara cueja. L'incident va succeir l'11 de gener del 2019 i ara l'acusació popular, exercida per l'Associació d'Advocats en Defensa Animal de Tarragona, sol·licita la pena de presó d'un any i mig i la inhabilitació especial de 4 anys per exercir la professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per la tinença d'aquests. Una patrulla de la policia local calafellenca es va personar en una urbanització del municipi després de l'avís d'un veí perquè va veure un gos de la raça Rottweiler pel carrer Sol. La gent, en sentir-se amenaçat per l'animal, el va abatre a trets posant fi a la seva vida. I acabem explicant-vos que la Biblioteca Torres i Bages està reoberta amb el 50% d'aforament i amb activitats culturals de manera telemàtica. A causa de l'aplicació de les noves mesures decretades pel Govern de la Generalitat, s'han reprès alguns dels serveis que ofereix habitualment la Biblioteca Torres i Bages i que havien quedat temporalment interromputs. Els usuaris i usuàries de la biblioteca ja poden accedir lliurement a tot l'edifici amb la restricció del 50% d'aforament. També s'ha reobert la sala infantil, la sala de revistes i la sala d'estudi i hi ha lliure accés a la col·lecció. De moment encara no es poden dur a terme a la biblioteca activitats culturals que comportin l'assistència de públic. La Bernadette Hortal és bibliotecària de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca i explica que estan il·lusionats amb la reobertura de la biblioteca, però també desconcertats pels canvis constants a la normativa. Tot i la suspensió de les activitats presencials, des de la biblioteca han pogut mantenir alguns projectes. Un exemple és el de les bosses sorpresa per la canalla.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Un dilluns més conversarem amb la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, que ens acompanya per parlar dels peluts. Bon dia, Neus.
Bon dia, què tal?
Avui ens proposes parlar de problemes de conducta, però des del paràmetre, des del prisma de la raça.
Sí, exacte. Com influeix la raça del gos que tenim a casa en alguns problemes de conducta, perquè en molts casos és repetitiu segons la raça, no? Hi ha unes tendències, hi ha unes certes tendències en certs problemes.
Això vol dir que en funció de com sigui el nostre habitacle, quin tipus de família som, quina flexibilitat tenim per fer-nos càrrec del gos, del pelut, ens hauríem de fixar una mica quina raça es podria adir més?
Sí. Sí, és que, clar, hem de pensar que originàriament les races totes, o gairebé totes, van ser creades per alguna funció. L'home va veure que el gos li podia servir per certes coses i tasques, no?, d'ajuda, i llavors, bueno, doncs, va anar potenciant genèticament algunes característiques i es van anar generant unes races. El gos com a animal de companyia va ser posterior. Què passa ara? Que es considera, o el percentatge més gran de gossos que hi ha són gossos de companyia, no? Animals de companyia. I sí que encara s'utilitzen algunes races per fer certes tasques, però en molts casos aquestes races també han passat a fer una vida, a conviure amb els nostres veïns, a les nostres viles. Llavors, bueno, s'ha de tenir en compte que cadascú, cada raça, pot tenir unes necessitats especials.
I en canvi, això no ho pensem gens, no som gaire racionals quan triem un animal, un gos. Ens deixem dur pel que veiem davant, no? Aquella
tota
careta,
raó.
O si ens agrada tota més gran, sí. O més petit.
Estem en una societat que generalment primer es mira l'estètica. I, ostres, doncs, per exemple, no? Els border collies, que macos que són, no? Sí, són molt macos, però són gossos pastors. Llavors, poden tenir una sèrie de problemes. O els pastors alemanys. I quan parlo de races concretes, no em refereixo només a pures races. Els encreuaments també heredaran aquests trets característics dels pares, no? Si, per exemple, tenim un encreuament, no ho sé, d'un border collie amb un altre gos que sigui barrejat, és possible que tingui trets de border collie, no?
Dèiem que ens deixem endur per l'estètica, per la imatge, i la publicitat també deu jugar aquí les seves cartes, perquè imagino que quan va sortir l'anunci de les Kotex amb aquell labrador tan
sí,
mono,
sí, es va
segur
posar molt
que es
de
va
moda.
Posar molt de moda i es demanaven molt, oi?
Sí, va haver-hi... Va per èpoques, també. Si estàs dintre del món caní, te'n adones, no?, de l'època dels llauradors, l'època dels pastors alemanys, l'època ara dels anomenats GPPs, no?, que n'hi ha molts.
Què són GPPs?
Els gossos potencialment perillosos.
Ah, bé. Encara dura aquesta moda?
Sí, encara. Hi ha un sector de població que li agraden molt aquestes races. I depèn de la família on va parar, doncs, bueno, hi ha uns certs problemes, perquè, com deia abans, dels border collies també tenen uns trets i unes característiques, doncs, que en segons quina família o persona no quadren, no? Llavors, clar, no ens hauríem de deixar guiar per l'estètica, o ser conscients de si volem una determinada raça, conèixer bé aquella raça i saber quins problemes de conducta poden aparèixer i com fer perquè aquell gos tingui més les seves necessitats cobertes.
Repassem una mica les races o principals grups de raça i veiem com són aquests gossos.
Sí, posaré alguns exemples, no?, de problemes que em trobo i que coincideix amb certes races, no? Per exemple, els gossos caçadors, els podencs, els tipus beagle. Els beagle, per exemple, també és un gos que es va posar molt de moda perquè estèticament és molt maco i agrada molt, no? I és una mida mitjana. Però bueno, els gossos caçadors, per una banda, sí que n'hi ha molts en adopció, perquè a l'època de caça o molts gossos que venen de la part d'Andalusia o Extremadura, sí que allà pateixen molts abandonaments, maltractes, etc. Llavors hi ha com molta conscienciació d'adoptar aquest tipus de gossos. Vale, perfecte. Però realment són gossos que tenen força tendència a caçar. Val? Tenen molt, i molts que venen aquí potser que ja tenen un any, o any i mig, i que la primera etapa de la seva vida han fet aquesta tasca. Quins problemes ens trobem, els galgos, no? Que a l'hora de deixar-los lliures, a la muntanya, evidentment, podem tenir problemes d'escapisme, però no de perquè el gos vulgui marxar de nosaltres.
Involuntari, no?
Sí.
Darrere d'alguns rastres despista.
Exacte. Es despista.
El pot, l'instint.
És l'instint. És l'instint i, a més, és una conducta que ha après, no?, durant un temps, i a més doncs, la té molt potenciada pel seu instint i per la vida que ha portat. Quins problemes hi pot haver? Doncs això, no? Ostres, doncs el gos em marxa, no em torna, pot estar 2 o 3 hores caçant, i no necessàriament tenen que ser gossos que hagin sigut adoptats i que ja ho hagin après, eh? També pot ser un gos que hagi crescut amb tu i que sigui caçador i que també ho faci. És instintiu. Llavors, en aquests casos, costa molt trobar una motivació superior en tu, no? Perquè el gos vulgui, prefereixi venir amb tu, que si troba un rastre, anar a buscar la presa. I en molts casos també doncs triomfen perquè potser cacen i, clar, han arribat al màxim de les seves expectatives o del que més els hi agrada, no? I aquí sí que trobem una situació difícil.
Hi ha el risc de que es perdin, no?
Es poden perdre, sí. Si és una zona que no coneixen, en molts casos, si són zones ja conegudes, tard o d'hora el gos torna. El que passa que a tard o d'hora potser vol dir 24 hores, el dia següent, no? Llavors, bueno, clar...
Quan caça, només està per allò.
Està caçant. Jo en aquests casos recomano d'entrada, i ho he provat per pròpia experiència, l'utilització de dispositius GPS, que ara estan, bueno, hi ha molta gent que els utilitza, no?
En el collaret del gos.
Poses el GPS, sí, és una pataqueta així petita, no? I tens una aplicació i vas veient on està el teu gos. Llavors, està bé, no?, perquè almenys tens la tranquil·litat de saber que el teu gos està allà. Hi ha zones que potser tu no hi podràs accedir, però saps que el gos està allà, no? I el treballar, que el gos vingui, bueno, és una feina d'anar treballant amb la motivació, amb algú potent perquè el gos torni a tu, però és difícil. És una tasca difícil. Llavors, si no tens temps per treballar-ho, si pateixes molt, potser és millor doncs treure el gos amb una corretja llarga per la muntanya. Sap greu perquè el gos també es frustrarà, però a vegades, bueno, és una manera d'arribar com una mica en un acord, no?
Un pacte, no?
Sí.
Ni tu ni jo.
Però és complicat. Els gossos de caça, una altra cosa que també poden manifestar, i sobretot els galgos, ansietat per separació, perquè també són gossos molt acostumats a estar en grup i a vegades quan són adoptats ja tenen un any, any i mig o 7-8 mesos, però ja han viscut un temps tenint aquesta moda de vida, no? Encara que no que hagin estat en una gàbia, però han estat sempre acompanyats. Llavors també és una cosa que a part de que genèticament els gossos ja són gregaris, els agrada sempre estar junts, en grup, doncs aquest tipus de gossos encara ho han practicat més, no? I poden també tenir aquest problema d'ansietat per separació.
Ara entenc perquè a vegades veig persones passejant no un, sinó dos galgos.
Dos galgos. Sí, en molts casos les associacions protectores recomanen adoptar, si pot ser, dos alhora. I minimitzes molt... Potser tens menys feina si n'adoptes dos que si n'adoptes un.
Un altre grup serien els gossos que inicialment eren pastors.
Sí. Els gossos pastors, hem de pensar que són gossos dissenyats i preparats per treballar. I es van anar potenciant doncs, aquests trets característics. No? Llavors, són gossos molt enèrgics, necessiten activitat, necessiten estimulació mental. Si no se'ls dona el que necessiten, és possible que tinguin l'instint més a flor de pell, tinguin com més necessitat i puguin acabar tenint conductes, per exemple, depredatòries, de perseguir qualsevol cosa que es mogui ràpid. Això els hi passa a molts gossos, però els pastors en especial.
Quina raça serien?
Sobretot de pastors hi ha molta barreja. Hi ha moltes persones que tenen barreges de pastors, però parlem de pastors alemans, pastors belgues, tipus border collie, gos d'atura potser no se'n troben tants a la ciutat, però també n'hi ha. Però sobretot pastor alemà o barreja i border collie n'hi ha moltíssims. I de pastors belgues avui en dia s'estan posant com de moda el pastor belga malinois, que és la imatge típica de gos policia, sí. Perquè també té una estètica molt...
Home, té una
molta
planta,
presència, sí. Molta planta. Però bueno, és això, són gossos preparats i molt predisposats al treball. Llavors, si no els hi dones una distracció, una activitat... aquella energia la trauran per alguna banda, no? I moltes vegades, doncs, erròniament comencen a tenir conductes que no permeten una convivència agradable, no? Amb els veïns o si vas a passejar per un camí, perquè el teu gos, doncs, té aquella conducta d'aturar allò que va ràpid, no? Inclús pot fer alguna mossegadeta... O simplement anar allà a intentar aturar allò, no?
I com ho superes?
Bueno, aquí s'hauria de treballar per dues bandes. D'entrada, evitant que això passi. Llavors, fins que no tinguem aquest problema controlat, el gos s'hauria de treballar també amb corretja. Perquè si ell aconsegueix portar a terme la conducta que creu que ha de realitzar en aquell moment, és molt reforçant poder fer la seva tasca. No? Llavors, hem d'impedir que faci la seva tasca. I l'única opció que tenim és portar-lo lligat en certs moments fins que ell aprengui que les persones poden estar passar pel corrent pel costat corrents o que hi ha vicis o que hi ha... I com que ho ha de normalitzar. És una cosa que, com deia abans amb els gossos caçadors, no és fàcil. Podem utilitzar un contracondicionament, que vol dir cada vegada que veiem algú que corre o que un monopatí o el que sigui, ensenyar-li al gos a fer una conducta alternativa, com per exemple que ens miri i li donem una... a la que fem un senyal verbal, no? Que ens miri i li donem un premi, per exemple, o li tirem tres premis al terra. L'estem ensenyant a, per exemple, no? Quan apareix allò, m'has de mirar i jo et tiro uns premis a terra, el distraiem i, bueno... És una manera com de reconduir aquesta conducta, però l'instint allà està, no?
Sí, sí.
Amb gossos així de treball, què recomano? Clar, són gossos que necessiten més que espai, necessiten temps. Temps per dedicar-los a fer alguna activitat, sobretot d'estimulació mental. I el més senzill de tot sempre, i ho recomano a molts dels meus clients, és agafar el seu propi menjar, escampar-lo per una zona de gespa, si tens a casa, o si tens o en alguna zona del carrer, i que s'estigui una estona rastrejant i buscant el seu menjar. No deixa de ser una conducta, entre cometes, de caça, i és una molt bona manera de cada dia fer un treball de canalitzar energia, de concentració, de com si fessin un ioga, no? De relax, de concentració.
Mentalment els ajuda.
Mentalment els ajuda a estar més serens, i a nivell fisiològic també, perquè aquest tipus d'activitat ajuda a generar endorfines, ajuda a rebaixar adrenalina, llavors és molt recomanable fer aquest tipus de feina. I és una cosa que és molt senzilla de fer, per tothom ho pot fer això, i ja no entro en altres coses potser més difícils, com ara, per exemple, ensenyar-li trucs o ensenyar-li a buscar objectes per casa, que segur que el gos s'ho passarà pipa. Però potser són feines una miqueta més complicades que cada dia, amb el ritme de vida que portem, potser no ho podrem
fer. No ho farem.
I el gos potser necessita fer aquesta feina cada dia.
Un altre gran grup serien els gossos de guarda.
Sí. Sí, els gossos de guarda, clar, també el tema instintiu per el que s'han anat desenvolupant és per això, no? Per guardar finques, guardar ramats, guardar cases, el que sigui, no? Llavors, per exemple, tenim races com rottweilers, dobermans, mastins, no? Aquests gossos no sempre, aquests i tots els que estic parlant, no sempre passen aquestes coses, però en molts casos sí que poden ser una miqueta desconfiats o reactius cap a les persones que no coneixen. Pot ser que la majoria no siguin molt afables amb una persona desconeguda i poden ser, per exemple, reactius a l'hora del passeig també, quan se t'apropa alguna persona, perquè tenen l'instint de protegir.
En aquest cas protegeixen l'amo, no?
Sí, sí, sí. Ells
tasca... La finca, en aquest cas, és l'amo.
Exacte, exacte. La seva tasca, i potser són els gossos més fidels amb el seu propietari, no? Però potser sí que poden ser més desconfiats cap a altres persones. En molts casos, clar, gossos així ja avui dia s'agafen per realitzar aquesta tasca en moltes cases d'organitzacions, pobles i tal. I també, doncs, clar, és complicat, no? A mi m'he trobat persones que m'han dit és que jo vull que el meu gos sí que protegeixi la casa i tal, i val, però després pensa que pots tenir problemes amb un dia que vingui un amic del teu fill a jugar, no? O sigui, perquè ells, si fan aquesta tasca...
No fan
aquesta tasca amb tothom. Sí que es pot entrenar el gos per dir, val, aquesta persona jo sí que la deixo que entri a casa, és no pateixis, no? Sí que es pot fer un entrenament perquè el gos entengui qui permetem entrar i qui, si entra, és perquè no toca, no?
Clar, però és personal, és subjectiu, no?
Sí.
En el moment que sigui algú que no li hagis ensenyat, la reacció serà
el carter mateix, per exemple, o un repartidor, o no ho sé, no?
El d'Amazon, que et porta
sí,
el paquet.
Que tots els gossos ho fa, tenen, aquest instint de protecció de la seva zona. És molt, molt típic trobar-s'ho, molt. Però, bueno, hi ha gossos que ho tenen més instint.
Més desenvolupat.
Sí, sí, sí. Els mastins, és que no cal ensenyar-los res. Ja estan vigilant, ja vigilen. Genèticament ja estan dissenyats per això.
Neus, molt interessants aquestes consideracions que ens han fet dels problemes de conducta, d'actitud que poden tenir els nostres peluts en funció de la raça, del grup al qual pertanyen i pel qual van ser dissenyats inicialment. Ho tindrem molt en compte.
Me'n queden més i ja en parlarem un altre dia.
Fem una segona part.
Sí, sí, sí.
Gràcies, bona setmana.
Bona setmana.
Ens han canviat tots els colors i han desaparegut les flors que tenies al balcó. Ja no et baralles amb el sol.
La cantant i compositora Paula Valls signa aquest tema És Nadal, inspirat en la ciutat de Barcelona i en el confinament que sonarà durant tota la campanya nadalenca i des d'ara mateix. Així arribarem a les 11. Notícies i després tota l'activitat de l'Institut d'Estudis Penedesencs.
I els teus ulls li somriuen perquè és Nadal. El sol que marxa abans per deixar-nos passejar pels carrers que s'il·luminen, l'olor a xocolata i els locals engalanats acullen un hivern que abriga. Que el més complicat, diu la caixera, ja ha passat. Barcelona està ben viva. Marxant, tot torna a començar, cal celebrar. Perquè és Nadal, és Nadal, és Nadal a la ciutat més bonica.